Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, il va se délai. Il va nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 80. Vingegaard o Pogacar? Jo, la veritat, no en tinc ni idea. Esteu a punt? Vinga, ens esperen 4 minuts apassionants, frenètics, en què estareu molt tensos. No us perdeu detall del resum sonor d'aquesta setmana. 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Which is race direction car number 2 behind the peloton. This is where I do race radio. So what is race radio? Radio Tour in French. It's the official radio of the Tour de France. The idea is to give information to as many people following the tour as possible.
For the finish line, which he does. Zimmerman starts to lead out. Here comes Esteban Chavez. Pello Bilbao opens up the sprint. Esteban Chavez, the Colombian, on the wheel is Zimmerman, all the way to the line. Pello Bilbao wins for Bahrain victory.
Yeah! 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 Yes! Yes!
Bat, bi, iru muso, familikoa entzat izango dira. Urte betetzeren bat ere bai, baduten non bait. Bi besoa gora, Jon Izagirre etapa garaie, Frantziako Turreko 12. Etapa garaie. Belbel, han, Buxolen, Jon Izagirre historian, Pello Bilbaon. Izuarren izan genuen garaie, Jon Izagirre, txapeldun, garaie, Belbin, han, Buxolen, Frantziako.
Okay guys, don't forget that when the sky is blue, we will milk the goats. And when the strawberries jump, you follow the bananas. Guys, just remember, if you've got some water, it might be worth pouring it over you because the radiant heat is very hot. It's very hot, so good to cool, keep cool.
So we have Andre in front. The others are in the second group. So Andre, you go for the break. Do your own race there in front.
Gli ultimi 500 metri da Tadej Pogacar con una fucilata, ma Vingegaard c'è.
Ma guarda Pitcock. Guarda Pitcock dietro.
È che è esplosivo.
Hai preso Teada.
Addio, 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 si è voltato due o tre volte.
Male, faceva super male. 150 metri, Vingegaard non ha la stessa esplosività di Tadej Pogacar. Vediamo un po' cosa riesce a prendere.
Me quiero morir, aquí hay un fenómeno y va a ganar una etapa asombrosa, la más bonita, la más dura, la más exigente, la más espectacular del Tour y le va a dar un mordisco enorme a la clasificación general. Ya no se nos escapa, mira para atrás Carlos Rodríguez en su presentación en el Tour de Francia. 22 años, qué victoria, el cronómetro en marcha porque Pogacar arranca desesperado para conseguir ganar. Gana Carlos Rodríguez.
Non so se c'è le palline metriche anche del campionato.
Eccolo, eccolo, 500 passa. Altra botta di Pogacar. No, incredibile.
Dai,
la moto. La moto ha rallentato lo scatto di Tadej.
Ma quelle moto.
Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Bé, hem començat aquest resum amb un fragment d'un reportatge dels companys de la NBC i l'NBC en què Sepp Piquet, la veu de Radio Tour, l'equivalent a Ràdio Volta, explica en aquest document de què va aquesta seva feina, aquesta seva veu, la funció de Radio Tour. Hem continuat sentint com narraven la victòria de Peyo Bilbao i també la reacció del Xavi Florencio des del cotxe de l'equip que el seguia, celebrant aquesta victòria del seu corredor. A continuació, narració dels companys d'Euskadi i Ratia de la victòria de Joni Sagirre. Després d'això hem sentit la novetat d'aquest any en les transmissions televisives, que és com la realització del Tour ens ofereix la ràdio dels equips. Aquests missatges que sentim amb una mica de retard, lògicament per no esbrinar les pistes del que diuen els directors i els seus corredors, però en què, feta la llei, feta la trampa, potser era un joc, eh? Sentíem aquests missatges encriptats en què es parlava de cocodrils, de tigres i de bananes. Bé, ells sabran a què es referien, però certament va ser un moment divertit. El que ha manat aquests dies, també ho hem sentit ara, són els atacs de Pogacar a Vingegaard i les respostes del danès, sempre o bé enganxat o bé molt a prop de l'eslovè. Ho hem viscut al llarg d'aquestes etapes de muntanya, i el que ens queda. I el que ens queda, com també el que ens queda per veure de Carlos Rodríguez, el del Muñécar, de Granada, d'Andalusia, amb aquesta victòria d'etapa en una jornada que va passar pràcticament de tot, una etapa que també recordarem durant molt temps, sentint les motos com fan nosa, va ser un altre dels moments d'aquest Tour de França, o un altre dels moments, com acostuma a passar sempre, les caigudes, aquestes caigudes multitudinàries, i al final d'aquest resum sonor les hem sentit des de dins el dia en què van obligar a suspendre temporalment durant un quart d'hora l'etapa. En fi, quantes coses que han passat. Vinga, va, posem-hi ordre, Territori Fletxa.
Ràdio Volta, entrem al Territori Fletxa.
Antoni, què tal, com estem?
Molt bones, Isaac. Aquí gaudint, no?, de descans, de l'última setmana del Tour, apassionant, amb el que es presenta.
Sí, anirem veient una mica que tota aquesta igualtat màxima entre Pogacar i Vingegaard, però et volia preguntar per aquest dia de descans, perquè és un dia de descans que hi hem de posar molts matisos, ja ens explicaves el Tot Gira, tu n'has viscut molts, però espera't, abans de començar amb tot això, deixa'm felicitar-te, avui fa 20 anys, eh?
Gràcies, sí, 20 anys de... No que faci el... que sigui el meu aniversari, però bueno, sí que és l'aniversari de... Home, és un 17, eh? El 17 de setembre, però és el meu aniversari, avui és 17 de juliol i sí que el 17 de juliol sempre tinc una miqueta de record d'aquella victòria d'etapa al Tour i avui sí que fa 20 anys, eh?
Hòstia, 20 anys, ja com passa, això?
Sí, és molt de temps, ja 20 anys, ostres, ja es nota.
La recordes en detall, aquella etapa, aquell dia, ho recordes bé?
Sí, recordo molt, ballant. Ja et dic, ha passat molt de temps i recordo molt, inclús són moments de la teva vida superintensos, no? I és uns dies més especials de la teva vida, sobretot d'aquella etapa de la meva vida, eh? Perquè ho dediques tot al ciclisme, el ciclisme ho prioritza tot, llavors, clar, quan assoleixes una victòria així és per recordar-ho i recordes moltes coses, clar, evidentment.
Clar. És que ara em venia al cap les declaracions ahir del Wout Poels, que és un tio veterà, ja 35 anys, em sembla, que ha guanyat un monument, però el tio estava super emocionat i, clar, és que d'alguna manera justificava tota la seva carrera esportiva, un monument a banda, amb aquesta victòria d'etapa al Tour, que ell és un tio, ja et dic, amb palmarès, un gran ciclista, sí. I que, clar, és que una etapa al Tour és que és gairebé tot, eh?
És molt important i, de fet, mira, el Poels ahir ho deia, com has dit, i clar, ja tinc un monument i una victòria d'etapa. No ho va dir, però digue, ja va dir, estic content. És com dir, em puc retirar, segurament.
Estic en pau.
Tranquil. Sí, estic en pau, no? I clar, és que són... Fixa't, clar, la dificultat de guanyar etapa al Tour, que molts corredors, com el Puls, que han estat allà, que han estat protagonistes del Tour, i no n'han guanyat cap etapa. És que no, depèn de moltes coses poder guanyar una etapa al Tour i són molt cares. Fixa't el mateix Van Aert. Mira, el Van Aert, aquest any, vale, sí que ha guanyat etapes al Tour, però aquest any, mira si ho està buscant i no ho aconsegueix. I ja, clar, han passat dues setmanes i a mi em dona que acabarà aquest Tour sense guanyar una etapa del Tour de França sent un dels millors corredors que hi ha ara mateix, el més versàtil, dius, és que aviam, el Benart ha de ser capaç de guanyar l'etapa. El mateix Van der Poel no està guanyant cap etapa tampoc, no? O sigui, són molt, molt cares les etapes del Tour de França. Per tant, a la teva carrera esportiva, si aconsegueixes guanyar-ne una, és per estar supercontent i, clar, és un... és perquè tu hagis d'estar en pau amb tu mateix, sí. Però, bueno, tens molt, molt realitzat, aviam.
I tant. Bé, i això que amb la perspectiva dels anys doncs encara li dona molt més valor i avui recordem, fa 20 anys que el Joan Antoni va guanyar aquella etapa a Tolosa. A més, va fer-me una mica de memòria. Crec que anàveu un grupet i tu vas rematar la fuga i vas acabar arribant en solitari, eh?
Sí, en solitari per poc, eh? Perquè també va ser una fuga que va marxar molt tard, era l'etapa més curta del Tour de França també, era l'endemà d'un dia de descans, del primer dia de descans, i jo crec que una quinzena de corredors i al final, això, uns 15 quilòmetres de l'arribada, ens van començar a atacar, teníem poca diferència amb el pilot al darrere i bueno, en un dels contraatacs vaig poder assolir uns metres i els vaig mantenir, vaig rodar en solitari, això sí, més de 2 quilòmetres, crec que van ser uns 12 quilòmetres i res, vaig guanyar amb 3, 4, 5 segons, primer amb dos corredors que tenia al darrere i després el pilot també molt, molt, molt a prop, eh? O sigui, bueno, una victòria molt guapa, també, clar, és que guanyar en solitari té la seva bellesa, no? O sigui, és molt especial en aquest sentit, també.
Ens has anat introduint conceptes que en parles molt aquí quan fas l'anàlisi de les curses, aquest contraatac, aquest atacar també dins de la pròpia fuga, i parlaves també del dia de descans. Allò era després del primer dia de descans, que a mi ja m'ha quedat molt clar que el primer dia de descans no té tant a veure amb el segon dia de descans d'un tour, eh?
És diferent. El primer, sobretot, si tens en compte on es posiciona, vale, el segon, vale, sí, molt fàcil dir... és el mateix que el primer, però una miqueta més tard. Bueno, no necessàriament, i realment no ho és tampoc. Entre altres coses, perquè el primer dia de descans sí que, el context del Tour de França sí que és molt diferent, perquè vens ja, com aquest any sobretot, que és com realment, tret dels tours que comencen a fora de França i que per trasllat es fa un primer dia de descans el dilluns i la volta comença a divendres, no? Lo normal, lo habitual és això, eh? 9 etapes i dia de descans. Clar, ara el segon dia de descans no arriba després de 9 etapes. Vale? Arriba després de 6, no?
Sí, clar.
Evidentment. Sí. Clar, és que de 6 a 9 és que són 3 etapes de diferència. És cert que en aquest cas, aquesta setmana, la setmana del mig, per dir-ho d'una manera, és molt dura, no? Però l'avantatge que té i la gran diferència a nivell mental entre el primer i el segon dia de descans, tot i... O sigui, l'avantatge és això. O sigui, té dues avantatges respecte al primer. Jo sempre crec que el primer és el més dur i és el més difícil perquè vens de 9 dies consecutius de bici i has de tornar a arrencar, no?, l'endemà. En el segon és diferent perquè, bueno, has fet menys dies i, sobretot, perquè ja veus una miqueta París, eh? Costa normalment travessar un altre massís, en aquest cas els Alps, però, ostres, això, dius, va, vinga, que mira, en aquest cas queda una crono, dues etapes de muntanya, dues en línia i París. O sigui, gairebé estem parlant de 4 etapes. L'element dels corredors són 4 etapes, realment. Tret del Pogacar i del Vingegaard, que clar, la crono també se l'han de jugar, i mira, una més. Però al cap de la majoria són 5 dies de cursa, 5. O sigui, això ja està fet, gairebé. I això ajuda molt. Quan veus ja com, ostres, que has creuat gairebé tot, que estàs ja arribant a fer cim, per dir-ho d'una manera, és molt més fàcil.
Clar, enllaçant-ho amb això que dius i insistint amb la jornada de descans, m'imagino que ha de ser fins i tot estressant per Pogacar i per Vingegaard, primer per les diferències que hi ha entre ells, segon pel que han desgastat tots aquests dies i tercer perquè, és clar, demà hi ha una crono i això també és poc habitual.
És habitual i és una crono dura, no és una crono 100% d'aquelles planes per ser especialistes. En fi, jo crec que també hi ha molt d'estrès, en moltes situacions, perquè entre ells es vol atacar, s'ataquen, no es despengen, hi ha molta lluita, no? I al final, amb tanta igualtat de forces, dius, vale, a l'hora de la veritat ha de ser la crono, perquè allà sí que no et pots amagar, es veu realment qui està on ha d'estar i com, però és que tot i així, les diferències ens podem trobar que siguin mínimes o molt similars. Jo no m'estranyaria demà a la crono que ens trobem amb això, amb una situació d'ostres, un altre dia superigualats. I, per tant, jo crec que la crono, bueno, pot tenir el seu factor decisiu, però des del meu punt de vista m'estimo molt més i m'espero molt més a l'etapa de Courchevel, perquè sí, aquesta per mi és l'etapa dura, l'etapa de desgast. El dia de Sant Gervés Montblanc, l'última etapa abans del dia de descans, ens van trobar molta fatiga ja. Ja es veuen els corredors, l'atac del Pogacar, que gairebé, bueno, ho feia per necessitat o per obligació, no? Però realment es veia que ni ell podia espenjar els altres i el Vingegaard tampoc atacava o contraatacava, en fi. Jo crec que el desgast es comença a percebre. La sensació que tinc és aquesta, que es comença a sentir la fatiga, no? Per tant, l'etapa realment on la fatiga serà el factor determinant serà aquesta etapa, la primera que tenim en aquesta setmana última. Després de la dissabte, no m'espero, però la dimecres sí que serà realment, per mi, un dia on es podran obrir diferències. A la crono no em sorprendria diferències petites. És molt mala. Jo m'espero això molt. Es tornarà a quedar tot en segons. Però aquell dia, qui vulgui realment posar-hi amb estratègia, qui vulgui realment atacar de lluny, si ho aconsegueix, en traurà molt de profit aquell dia.
Clar, és que a més hem de pensar en una general en què hi ha d'altres interessos, també el podi, en fi. Mira, la gent que es vagi fent el mapa mental, per obrir una mica més la mirada, dimarts aquesta crono, dimecres l'etapa que dius. Mira, d'entrada, dos ports de primera, que un és de 13 quilòmetres i mig, l'altre de 20 quilòmetres, el Cormet de Rosellén. Després ve un port de segona i s'acaba l'etapa en un descens a Courchevel, però després de coronar el Coll de la Losa, que són, és cert, amb un descans entre mig, a Meribel, però són 28 quilòmetres al 6%. És a dir, que estem parlant d'una etapa amb tres ports molt importants i, a més, tres ports molt llargs. Que això no sé si et diu alguna cosa, vist el que hem vist entre Vingegaard i Pogacar.
Sí que diu, perquè al final, ara, de dues bandes, el Pogacar fa esforços molt curts, al final del port, per dir-ho d'una manera, molt calculats, molt tot controlat, en certa manera, obre aquest forat de pocs segons, i de l'altra banda, el Vingegaard sap que ha de patir aquell quilòmetre i mig, que és un esforç molt calculat i bueno, que, mira, el deixa marxar, però el manté. En una situació amb un desgast molt més elevat, que serà el d'etapa dimecres, amb ports molt més llargs, segons on facis aquest atac, inclús si ho fas al final, amb tot el desgast que hauràs portat al damunt, ostres, el forat d'aquell costarà, de dues bandes, molt més per obrir-lo, per al Pogacar, i molt més per mantenir-ho, pel Vingegaard. Llavors, clar, si això es trenca, que la probabilitat que es trenqui és molt més alta en aquell context, és pel motiu que dic que la probabilitat de que realment veiem diferències grans aquell dia és alta. Clar, és l'única etapa fins ara que té aquestes característiques. Si pensem en com va guanyar el Vingegaard l'any passat, és l'etapa més similar al dia del Col de Granon, on el Vingegaard va fer servir el Galibier com a desgast, ja es van començar a atacar el Galibier i després anar allà al Granon és on es van obrir realment les diferències. O sigui, el dia és aquest i és on hem de veure si realment hi ha una ofensiva per part de UAE o inclús per part de Vingegaard. No em sorprendia això, l'ofensiva per part seva, perquè pel Vingegaard, pel Jumbo, no és una situació ideal aquesta. No,
clar.
Jo crec que no volen arribar a l'etapa de dissabte així, amb segons. No, de cap manera.
Mira, només per fer una ullada ràpida, la del dissabte, que ens queda lluny. Sí que és cert que hi ha tres ports de segona, un de tercera i dos de primera, però clar, són ports. El Ballon d'Alsàcia, que és el primer, 11 quilòmetres i mig, però la resta és 5 quilòmetres, 3 quilòmetres, 4 quilòmetres, 9, 7. És a dir, són ports molt més curts, però bé, veurem com s'arriba aquell dia. Ja només l'última, jo és que cada dia estic canviant d'opinió. Un dia veig a Pogacar una miqueta per sobre, l'altre dia veig a Vingegaard una miqueta per sobre, l'altre dia els veig, ara els veig totalment igualats, però qui sí que veig una miqueta superior és l'UAE respecte al Jumbo. No sé si ho comparteixes, això.
Sí, però és una miqueta conseqüència del que vam tenir el dia previ.
Clar.
Perquè el dia abans el Jumbo va fer una etapa duríssima i la van endurir ells. Mira, també va caure el Sepp Kuss a l'etapa de diumenge. És que es van... Sí, el que tu dius és supernormal, eh? Perquè molta igualtat i costa dir realment qui i quin equip està una miqueta més fort. És que és una miqueta. El famós món del ciclisme dels avantatges marginals, no? Dels marginal gains. Sí, és això. O sigui, és que és tot tan mil·limètric que per això totes aquestes ganàncies marginals són tan importants, perquè s'està jugant al Tour no amb un corredor, amb la força de l'equip també, per poques diferències. Per això aquí guanyen molta importància tots aquests petits detalls, perquè al final són els que el que ens donarà el guanyador. Però bueno, és un Tour de França, són 3 setmanes, hem de veure una miqueta més de diferència, hem d'aclarir una miqueta més. Al final, vaja, dubto que arribem a l'etapa de dissabte i, ostres, és que encara no sé qui està millor o pitjor, no? Inclús els equips, perquè estan iguals. O sigui, és que un dia l'Adam està millor, l'altre dia el Sepp Kuss està pitjor, un altre Sepp Kuss està molt bé i l'Adam no tan bé. És que, bueno, superigualats.
I tant. Bé, veurem. El proper Ràdio Volta ja estarem parlant del guanyador. Li guardarem un raconet també al Carlos Rodríguez, que ho està fent de manera excepcional amb només 22 anys. Però, en fi, podríem parlar de tantes coses que ens estaríem aquí hores. Joan Antoni, fins la propera.
Fins la propera, gràcies.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta,
it's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
I ara, en ple Tour, a punt d'afrontar, o encarant ja aquesta setmana decisiva, vull anar cap als Alps, on ens espera un protagonista de primer nivell. No només per ell, que per trajectòria i pel càrrec que ocupa ja en tindríem prou, ja valdria la pena, sinó perquè, a més, ell i el seu equip són protagonistes principals de l'actualitat. És el Xavi Florencio, director de l'equip Bahrain. Ja tenen dues etapes, la del Peyo Bilbao i la d'aquest diumenge, amb el Bolt Pulse. Què tal, com estàs?
Molt bona, aquí descansant una miqueta, que ja tocava també el dia de descans.
I tant, bé, després parlarem d'aquest dia de descans, que li diuen dia de descans, però moltes vegades no estan així, però d'entrada volia parlar d'aquestes dues etapes que ha guanyat. Felicitats, i no sé quina de les dues t'ha fet més feliç.
Bueno, primer de tot, moltes gràcies, no? Sí que han sigut dos etapes quasi diferents, perquè la primera, pues, bueno, va ser amb molta emoció de part de l'equip, pel problema, pues, o pel que ens havia passat de fa 3 setmanes amb la pèrdua del Gino, i va ser molt emocionant per tots, no? Tant per Pello per la victòria, però per l'equip, pues, va ser una alegria doble. I amb la victòria del Bau, pues, bueno, pues, sempre que es guanya una victòria, es aconsegueix una victòria al Tour, és de molta alegria, no? I de veritat que ho vam celebrar com tocava, també.
No sé, clar, t'ho pregunto perquè des de l'òptica del director, a vegades hi ha coses que els aficionats o els que ho seguim se'ns escapen. No sé si una de les dues l'havíeu planificat millor a la reunió on havíeu parlat, i surt tot tal i com ho havíeu dissenyat. No sé si en aquest cas o en aquesta qüestió van ser diferents.
Bueno, no, tal qual han sortit, el Pello, pues, sí que volíem ficar, pues, dos persones a la fuga, pensant, pues, en el Pello, de cara a millorar aquesta classificació a la general i que li donguessin més llibertat, i bueno, vam poder ficar amb ella a la fuga, no vam poder ficar en altre corredor, però es va aconseguir la victòria. I la del Bau també, no? Pues, volíem ficar el Bau, volíem ficar, si no era ell, pues, el Miquel, i si no també el Jack. Al final s'ha de ficar també el Miquel, i amb dues persones, pues, bueno, s'ha de fer una bona estratègia al final i va poder aconseguir aquesta victòria.
Amb la de Bau no t'hem vist cridar des del cotxe, perquè no tenim les imatges, no sé si vas cridar també com en l'anterior.
Bueno, la de Bau, al final, pues, ja dic, com explicava abans, pues, la del Pello va ser molt especial, i fins l'últim moment, pues, no sabíem com seria l'esprint, i anàvem un grup, pues, bueno, amb poca diferència, no?, sobre altres corredors ràpids, com pot ser Alaphilippe o Kwiatkowski, no?, que tenia la part darrere. I amb aquesta, pues, del Bau, pues, bueno, 3 quilòmetres ja vèiem que estava guanyant més temps, a un minut 15, i sabíem que no se'ns podia escapar, no? Vull dir, ja portant per entre, però bueno, avui he vist a les redes socials algun vídeo que també estava cridant una miqueta com la del Pello.
Home, s'ha d'aprofitar. El que sí que tinc la sensació és que, bé, dues victòries, tot i que encara queda una setmana i amb objectius esportius per davant, però, ostres, dues victòries us deixen ja molt més tranquils, eh?
Sí, sobretot, a veure, és el que deies, sembla que estiguin tàcticament que han sortit totes bé, no? Pues, sí, aquestes dues victòries les hem aconseguit tàcticament, però també n'hem perdut moltes, no? En cada etapa pues, tenim l'estratègia planificada i a vegades no surt. En canvi, aquestes dues pues, han sortit bé i estem contents. Sí que vam sortir el Tour pensant, pues, bueno, vam aconseguir un podi amb el Miquel, pensàvem que estava pues, molt bé i no ha estat molt bé, no? ha estat bé. I res, pues, vam tindre que canviar l'estratègia, sobretot pues, bueno, després del primer dia de descans, i anar a buscar aquestes etapes i millorar la general, pues, a poder ser pues, amb el Miquel o amb el Pello, no? I afortunadament pues, bueno, el Pello va agafar aquella fuga, va millorar, i ara mateix pues, ell està setè a la general, que per nosaltres pues, bueno, és un posto que està correcte, i amb aquestes dues victòries d'etapa que hem aconseguit, pues, bueno, estem super, super contents, no? Normalment quan aconsegueixes ja una victòria al Tour, pues, dius que ja pues, bueno, el primer objectiu ja està complert i et dono satisfet, però aconseguir anar dos i encara queden una setmaneta, doncs, bueno, pensem que podem estar contents fins ara.
Què us queda en aquest Tour? No sé si buscareu una nova etapa, si buscareu defensar el top 10 del Pello, que és setè. Sí que és cert que el vuitè el té a prop, però també té a prop el sisè, per tant, encara fins i tot podria acabar guanyant una posició. Quins objectius us plantegeu?
Bueno, l'objectiu principal, a veure, és no perdre temps amb el Pello, intentar ajudar el màxim possible, però el principal és guanyar una altra etapa, no? Sabem que venen etapes molt dures i qui estigui a la fuga pues, intentarà aconseguir aquesta victòria per l'equip i el que no hagi entrat a la fuga pues, està amb el Pello i ajudar-lo al final pues, a veure si podem millorar alguna posició com estàs dient, no? Sabem que serà difícil, però bueno, s'intentarà.
Sí, home, ara les cames ja comencen a pesar molt, ja comença a haver-hi molt desgast en general, però estem veient aquests dos homes al capdavant, a Vingegaard i Pogacar, amb tu n'hem parlat alguna vegada, però no sé si tal i com estan les coses t'atreveixes a fer un pronòstic.
Tal com els veig, no sé qui està més fort, no? Sí que vaig dir de sortida que el Tadej el veia pues, que podia guanyar el Tour i el Jonas segon, però clar, a dia d'avui, amb les poca diferència que porten entre ells, la igualtat que tenen de forces, demà veurem aquesta crono, a veure qui li va millor, penso que anirà molt igualada també, i després, però, bueno, l'etapa del dia següent, la de Cuixabel, pues serà un etapon i allà penso que podrà quasi veure qui serà el guanyador, no? A la millor no passa res, a la millor arriben al mateix temps i serà per les bonificacions. No ho sé, però bueno, jo suposo que entre avui, entre demà i passat demà, pues veurà ja qui serà quasi el guanyador, no?
Mm-hmm. Recordes un Tour així? En tots els sentits, ja no només la igualtat, sinó l'emoció, l'espectacle.
Personalment no, i a més a la velocitat que estan anant. S'està anant molt, 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 molt ràpid. Aconseguir però, bueno, la fuga que es faci fins al quilòmetre 70-80 vegades no es fa. I bueno, ja et dic que és un Tour que no... Tàcticament el pots planificar a la sortida, però cada 5 o 10 quilòmetres tens que canviar de tàctica, perquè no saps com va, si un altre equip pues, vol controlar l'etapa, vull dir, com fa dos dies, però bueno, volíem ficar una mica de l'escapada i ja estava, però no van deixar més d'un minut o 50 segons. O sigui que al final és depèn dels altres equips, però s'està anant molt, molt, molt ràpid. Un Tour que jo no ho he vist mai així.
I això que deies, que constantment s'ha de canviar de plans, a tu com a director t'agrada? Tu passes bé?
Sí, la veritat, a veure, és part de la penya que tenim, no? Vull dir, pots sortir amb una estratègia, però a la millor pues, el líder aquell dia o el corredor que té que anar a la fuga no entra, o els altres equips tampoc te deixen marxar, no? I al final pues, tens que canviar estratègies, fer alguns moviments de corredors, i és del que es tracta, no és un foli que com sembla que sigui un foli, té que sortir tot a la perfecció. A vegades surt, com ens ha sortit pues, ahir amb el Baut, de ficar pues, el Miquel i el Baut a la fuga i aconseguir aquesta fuga, però a vegades no és difícil de que surtin aquestes estratègies i has de canviar.
Ja per acabar, dues que sí que et volia fer de preguntes. Com vau celebrar la victòria d'ahir amb el Baut? Sobretot pensant, sempre tenim aquelles imatges del brindis, però clar, avui tampoc hi ha etapa, tot i que es fan moltes coses en un dia com avui, però no sé si us vau poder celebrar una miqueta més, accedir una mica més.
Bueno, al final ho vam celebrar igual que vam celebrar la Pello, no? Amb molta emoció i pues, va ser diferent com us explicava abans. Sí que quan va arribar pues, bueno, van començar a sonar els claxons de l'autobús, el del camió, van fer una miqueta de festa aquí a l'hotel i sent el dia de descans, el dia d'avui, pues, si ens vam desvedar una miqueta més del compte.
I l'última, tu a l'inici de l'entrevista em deies, bé, avui dia de descans, va, diguem la veritat, un dia de descans, com avui tu que has fet al matí, què t'espera durant tota la tarda perquè de descans, vaja, què fa un director en un dia de descans?
Bueno, un dia de descans, dic descans, però tampoc hi ha molt de descans, no?
Clar.
Perquè avui, pues, bueno, avui al matí sí que ens hem aixecat més tard del compte, perquè a les 9:30 ens hem aixecat tot l'estat i corredors, i després, però, bueno, demà hi ha l'etapa de contrarrellotge amb un canavero recorregut. Estem a 20 quilòmetres de la sortida, hem anat, doncs, amb els cotxes allà amb tots els corredors, han fet el reconeixement de la contrarrellotge i hem tornat a l'hotel, dinar a les 2, i ara a la tarda, doncs, bueno, tindran massatges els corredors i els directors de preparar, doncs, bueno, les estratègies de demà, quin serà, doncs, cada corredor com té que fer la crono, i a pensar en els altres dies, no?
Xavi, t'agraïm moltíssim que hagis trobat un forat en aquest dia de descans, que com expliques hi ha molta feina també, que ens posis al dia, poder-te felicitar per aquestes dues victòries d'etapa, i bé, tu has dit l'objectiu, a veure si en cau un altre, doncs que tingueu moltíssima sort.
A veure si tenim sort, i si no, ja et dic, estem supercontents amb el tour que estem fent, i res, i moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, Xavi, una abraçada.
Una abraçada.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta.
Yeah.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.